Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem amb un escriptor que ens endinsarà en la màgia dels contes per fer-nos adonar de la importància del conte, llegit, explicat o interpretat, com a recurs per educar.
Conte, narració curta o més llarga, original, de caràcter fictici o real. Pot anar acompanyada d'il·lustració o no. Qualsevol altre gènere narratiu, novel·la, faula o rondalla, descriu un fet i inclou una o diverses seqüències que converteixen la història en trama. Compta almenys amb un personatge caracteritzat i un recurs imprescindible, una veu narradora que explica l'acció. Està dirigit a les criatures, tot i que també trobem contes per a joves i persones adultes. El conte pot ser un molt bon punt de partida per iniciar debats interessants amb els infants, joves o adults. Lluny de ser un mer entreteniment infantil, té una màgia implícita i un poder que el fa apte per a educar en uns determinats valors. Cal que deixem enrere els tòpics, desinfantilitzem el conte i entenguem que rere la seva estructura lingüística hi ha grans veritats per descobrir. Ha estat present en totes les cultures i des de sempre, i la narració oral com a mitjà per a educar i ensenyar el que era correcte o no. El conte, doncs, és un recurs amb un gran ventall de possibilitats a l'hora de fer un acompanyament a les criatures en el seu procés de desenvolupament. Descobreixen el món que les envolta, aportant imatges i llenguatges carregats de significat, valors, formes de relació, hàbits de convivència, etc. Aquests continguts són referents molt importants amb què comptaran per construir la seva identitat i la seva manera de relacionar-se.
Parlarem de tot això amb David Vila i Ros, nascut a Sabadell el 1977. És escriptor i dinamitzador lingüístic català. Combina la narrativa, l'assaig sociolingüístic, els muntatges escènics per reivindicar el conte i les conferències i tallers per fomentar l'ús social del català. David Vila i Ros té la convicció que escriure pot ser una activitat revolucionària amb una única arma, això sí, que són les paraules. La paraula és el més subtil de les armes, escriu el pròleg de la seva Roba estesa, el darrer llibre de contes que ha publicat, Boliana Edicions. Hola, bon dia, David.
Bon dia.
Ens podries comentar una mica com vas començar en el món dels contes?
Sí, doncs jo vaig començar com a lector. A mi m'agradaven molt els contes, de nen m'agradaven, i després ja de més gran recordo que em va caure a les mans un llibre de Pere Calders, que encara avui continua sent el meu autor de capçalera. Vaig començar a llegir els seus contes, vaig quedar absolutament fascinat, i mira, després de tant anar llegint contes de Calders i de molts altres autors catalans i d'arreu del món, doncs un dia vaig pensar, calla, i si n'escrius tu? I així vaig començar a fer contes.
Quan fas un taller o una activitat entorn dels contes, què és el que et planteges?
Home, jo d'entrada el que vull és reivindicar el gènere, perquè de vegades quan dius que... Jo faig diversos gèneres, no? Com a escriptor he publicat llibres de diversos gèneres, però quan en general dius que el teu predilecte, el teu gènere que treballes més és el conte, sempre et miren com volem dir, ah, calla, això és com el germà petit de la novel·la, no? I és una cosa que a mi em fa enrabiar perquè és un gènere tan vàlid com qualsevol altre, el conte. És un gènere de primer ordre com això, com qualsevol altre. I jo el que vull sempre quan faig xerrades, quan faig tallers, quan faig presentacions de llibres de contes, és que qui estigui escoltant entengui que el gènere, doncs és això, és un conte en ell mateix, i que en descobreixi una miqueta doncs, les característiques que el fa especial i doncs, que s'hi enganxi com a lector.
I tu creus que és una bona eina per educar el conte?
Molt, molt. Per nens és evident, perquè quan no sabem llegir, és el primer que ens permet relacionar el llenguatge amb imatges, no? Amb il·lustracions, i això és molt, molt necessari, i també per aprendre a llegir, a escriure, però fins i tot quan som adults el conte aporta una visió diferent de les coses, no? Per tant, jo crec que sí, que és un gènere molt, molt, molt important.
Ara ja ho has comentat una miqueta, no? Quan has dit inclús d'adults, no? Però hi ha edat per als contes?
No, que va, no hi ha edat. Evidentment hi ha contes que són més per nens, que els adults també els podem llegir i ens poden agradar, i hi ha contes que són més per adults, no? Jo el que faig és això, literatura per adults, i són uns contes que entenc bé, exigeixen una reflexió al darrere quan fas la lectura, que nens més petits doncs, no l'entendrien, no, segurament. El conte té això. Una novel·la, tu la llegeixes i més o menys doncs, la vas entenent, no?, amb tot el misteri que hi pugui haver fins que arribes al final, però vas seguint el fil. En un conte, de vegades, allò que diuen de les novel·les, el 50% és de l'autor i el 50% del lector. Jo crec que en el conte el lector hi ha de posar molt més, no?, de part seva. Uh-huh. Té molta més feina a intentar veure què volia dir, no?, perquè hi ha molta menys informació, aparentment, i ha de rascar més per entendre exactament de què va la història.
Tot i que a vegades també hi entra el llegir simplement pel gaudi, no?, sense buscar cap altra...
Sí, bueno. sí, a veure, els contes... Jo sempre dic que per mi la literatura, en general, els contes en particular... poden tenir diverses funcions. Una és a vegades ser un divertimento, no?, per passar-nos-ho bé, per distreure'ns, però en el meu cas m'agrada combinar-ho també amb contes que tinguin alguna reflexió al darrere, que ens facin pensar sobre coses de la societat que no ens acaben d'agradar, no? Entenc que la cultura té aquest component de compromís que a mi m'agrada tenir-lo sempre lligat. Però bé, sí, evidentment els contes poden ser per passar una bona estona.
És que a vegades me'n dono compte, no?, que a l'escola agafem contes o, bueno, textos, no?, petits textos, i intentem sempre trobar el que hi ha darrere, no?, la reflexió, els valors, el sí. que hi ha, però bueno, a vegades el simple fet de llegir aquella història ja està, no?, sense anar més enllà, no?, i que cada nena pugui fer la lectura que sigui sense...
Oh, i tant, perquè a més surten unes lectures fascinants, segur que us ha passat, no?, a mi explicant contes per nens o també per adults, de vegades et diuen, ai, mira, a mi m'has fet pensar en això a mi, i dius, mira que bé, no s'havia ni acudit a mi. Ja. No? De vegades tens l'autor del conte i ni se t'ha acudit allò que una altra persona hi pot acabar trobant, no?, o de quina manera el pot gaudir. Mm.
Sí. Has comentat abans que no tots els contes són vàlids segons l'edat. Aleshores, una mica, què hem de tenir en compte a l'hora de triar un conte? Sigui per infants, per joves, que penso que també és una edat una mica delicada, no?,
I que
pot servir molt bé un conte, però quines coses tu tindries en compte a l'hora de triar un conte?
Home, jo crec que el conte per nens més petits, fins i tot m'atreviria a dir prelectors abans que llegeixin, és molt clar, no? Són aquells contes amb moltes il·lustracions, poca lletra, i que el pare, la mare, els avis, els germans, qui sigui, doncs li explicaran, no?, i que ja fa aquesta funció, no?, de descobrir el món. Quan són una mica més grandets, clar, van fent una mica el pas a històries cada cop més llargues, no? I això fa que, per exemple, els joves tendeixin més a llegir, quan llegeixen, no?, a tendir més a llegir històries més tipus novel·la, format novel·la, que no pas contes, no? I és veritat que hi ha una franja d'edat en què el gènere del conte doncs, no acaba de cobrir-la gaire, no?, perquè els contes de nens petits ja no els serveixen, però tampoc no tenen la maduresa en general per entendre doncs, un recull de contes adreçat a adults, no? I és veritat que aquella franja d'edat, el gènere queda una miqueta penjat. Per adults tenim molts autors, no? En aquest país en tenim una bona pila i arreu del món també que han treballat el conte, no? Vull dir que jo crec que podem trobar, sobretot aquesta doble classificació, hi ha el conte, àlbum il·lustrat per nens i una mica en funció de l'edat, doncs, si ja saben llegir o no, buscarem una cosa o una altra i després ja saltaríem el conte per adult, que és relativament diferent, no?
Has comentat, no?, lo dels prelectors, no?, que tingués molta il·lustració, poca lletra, i m'ha vingut al cap, no?, aquell moment així com a màgic, no?, dels petits que remenen pàgines i s'inventen ells, no?, van narrant ells la història segons les il·lustracions.
Sí. Això és fantàstic. Jo sempre quan em diuen què és el més important dels contes, no?, de vegades faig tallers a les escoles i a vegades per nens més petits, a vegades més grans, sempre dic la imaginació, posar imaginació. Primer deixeu volar la imaginació completament, no hi poseu límits, imagineu-vos, a vegades els dic, no, ara som aquí a la classe, no? Us passa gaire sovint que s'obri la porta de la classe i entra un dinosaure? No? Doncs mira, què passa? Què passaria si de cop ara entra un dinosaure, no? Anem a pensar la història. És a dir, que jo crec que posar imaginació sempre és molt, molt important, també pels adults, que de vegades sembla que sigui una cosa per nens, i no, ni molt menys, els adults també hi hem de posar molta imaginació.
I llavors sempre hem de pensar que han d'anar acompanyats d'il·lustració, com a mínim quan són dirigits a infants o pensats per a infants?
Sí, i per a infants hi ha estudis que demostren que és molt, molt útil, no? Perquè tu parles de... Hi havia tres porquets que... I ells veuen un, dos, tres porquets dibuixats allà, no? I ajuda molt a entendre les històries, no? Relacionar el llenguatge i fins i tot, evidentment, quan comencen a llegir i després a escriure, doncs, anar veient les paraules, no? Per tant, la il·lustració és molt, molt important amb els contes per nens petits i fins i tot amb els primers lectors, doncs, sempre ajuda, no? Allò, anar acompanyant, anar compensant una miqueta el text amb la il·lustració. Els contes d'adults generalment ja no en tenen, no?, d'il·lustració, però de vegades tampoc no passaria res amb alguna il·lustració pel mig.
I creus que és una bona eina per tractar temes de la vida quotidiana, no sé, com ara les separacions, l'amor, les emocions, l'assetjament escolar, temes que viuen els alumnes.
Sí, això sí que, per exemple, és molt útil. Abans dèiem aquesta franja d'edat, no?, que queda una miqueta, que ja no són tan petits, però encara no són adults, explicar petites històries. Per exemple, el tema de l'assetjament escolar, no?, del bullying famós, que és un tema que preocupa. Doncs, de vegades, amb una petita història, un conte, que ja no és per nens petits, sinó que ja fa pensar una miqueta més, doncs és una bona eina, un bon recurs perquè reflexionin, no?, a l'entorn del tema. És a dir que, sí, jo crec que és molt, molt útil, no? I els contes, en general, també per adults, parlar de la quotidianitat està molt bé, perquè ofereix una visió diferent, no?, d'aquest dia a dia, i fins i tot pots introduir elements una mica màgics, surrealistes, el que feia el president Pere Calders, no?, que parlàvem abans, allò, agafar una situació absolutament quotidiana, però de cop, patapam, m'ha sortit un arbre al rebedor, no?, i ara què passa? Doncs també té aquest punt de donar una visió diferent de la realitat quotidiana.
Uh-huh. Avui en dia que tenim un ventall tan ampli de contes i d'històries, on queden, no?, en quin lloc queden els contes tradicionals, com la Caputxeta, la Rateta que es comprava l'Escaleta, on queden? Segueixen tenint valor i importància?
Jo crec que sí. Jo crec que fins i tot amb no sé, els nens més petits els continuen agradant aquests contes tradicionals, no? Ara hi ha la plaga de les tauletes digitals, els mòbils, que sembla que les pantalles s'ho mengen tot, però jo continuo pensant que un bon conte sigui tradicional, sigui un conte més modern, però explicat, allò amb el caliu que representa, no?, el concepte aquest de contes a la vora del foc, no?, encara que no acostumem a tenir el foc allà al costat ara, però jo crec que es manté molt, i de vegades quan vaig voltant i vaig parlant del conte, doncs si hi ha gent gran sempre em diuen avis, per exemple, jo continuo explicant-li el conte al meu net, a la meva neta, i els agrada molt, no? Per tant, jo crec que aquesta tradició oral que fa milers d'anys, perquè fa milers d'anys que es transmet, jo crec que déu-n'hi-do, que a vegades ens sembla que atendim molt a la modernor i a substituir les coses de sempre per les més modernes, però jo crec que encara hi ha un bon espai pel conte, en aquest sentit.
I aquest fet de que, en els contes tradicionals, el llop sempre és el dolent, o bueno, aquests rols que hi ha inclús de gènere, els hem de mantenir, els hem d'esquivar? O...
Això és un tema de debat molt interessant, no? De vegades ha sortit, no?, escoles que fins i tot han dit, fora, ja hem tret això. Home, evidentment, si agafem els contes tradicionals i els passem pel prisma del que és políticament correcte o fins i tot de com creiem que hauria de ser la societat, doncs molts no s'aguanten, no? Fins i tot podem agafar la llegenda de Sant Jordi, que és molt nostrada, ens agrada molt, ens l'estimem molt, però, noi, per què s'havia de menjar només les noies del poble i no els nois, no? I per què arriba Sant Jordi quan hi ha la princesa allà i no quan hi ha la noia del poble, no? Fins i tot he fet un microconte, no?, parlant d'això ja un dia, perquè és d'aquelles coses que em fan reflexionar. Sí. Per tant, jo crec que, home, els contes són els que són, clar, la Caputxeta Vermella, si li traiem ara el llop, no sabríem com fer-lo. Però bé...
Home, ara de Caputxetes n'hi ha un munt de versions, no? Vull dir...
Sí, la veritat és que de molts contes en surten versions, no? A vegades també divertides, que fan gràcia.
Sí.
Home, jo crec que mentre siguem molt conscients que hem d'educar doncs això, en la igualtat de gènere, en una sèrie de valors, després hi pot haver contes que dius, ai, aquests contes, val, d'acord, però ho podem explicar també després, no? Ho podem explicar. Mm.
I tu com creus que s'ha d'explicar un conte? Perquè...
Ostres, bona pregunta. Mira, jo crec que les coses, quan expliques, quan parles d'alguna cosa, s'ha de fer, per mi, sempre amb passió. És a dir, si creus completament en el que estàs transmetent i t'entregues completament, jo crec que amb això ja tens molta feina feta, no? Com explicar els contes? Clar, això depèn molt de cadascú, no? Cadascú té el seu estil. No és el mateix fer contes per nens petits que fer contes per adults, però jo crec que has de tenir molt clar que aquella història que tu expliques l'has de viure, l'has de sentir, i a partir d'aquí, doncs, fer que la gent que t'està escoltant entri dins la història i es converteixin en un personatge més, no? És allò, atraure'ls cap al conte.
I has comentat, no?, d'aquesta entrega completa, no?, ara quan deies de com s'havia d'explicar un conte. Seria un dels principals recursos per captar l'atenció dels nens i dels no tan petits?
Sí, home, clar, els petits està clar que la gesticulació, les cares extremadament expressives, tot el que sigui, els canvis de ritme, tot això, clar, enganxa molt més, no?, els nens, que no pas un conte monòton, allò. Però fins i tot pels adults. A vegades fem aquesta diferència entre infants i adults, que evidentment hi és, però hi ha aspectes en què no cal diferenciar tant, no? I si vas a un recital de contes, que és una cosa que encara no es fa gaire, no?, però bé, Déu-n'hi-do, ja n'hi va havent, doncs home, si te l'expliquen una miqueta com si fossis un nen, per dir-ho d'alguna manera, capta molt l'atenció. Jo crec que sí, que és un bon recurs, no? A partir d'aquí, evidentment, cadascú, cada narrador, cada rapsoda, doncs, ho fa a la seva manera, oi?
I acompanyar l'explicació d'un conte amb titelles o objectes, això és recomanable o creus que fa desviar una mica l'atenció?
No, en el cas dels nens, a mi m'agrada fer-ho. Jo ja dic que sobretot faig per adults, però quan haig de fer coses per nens, sí, a vegades he fet servir titelles, a vegades el propi àlbum il·lustrat, si el tens, que estàs explicant, hi ha les il·lustracions, i les veuen, o fins i tot les pots projectar, no? A vegades jo fent servir les tecnologies, no? Segons on et diuen, mira, pots projectar aquí, amb gran aquí darrere teu, la il·lustració. Dic, mira, perfecte, semblarà que estem dins del conte, no? És a dir que, sí, qualsevol recurs d'aquest tipus, evidentment hi ajuda.
I el conte llegit?
El conte llegit?
Sí. Creus que, sí. Que realment també pot enganxar? O és millor sempre explicar?
Home, en el cas dels nens petits... Sí, a mi m'agrada combinar. En el cas dels nens petits potser sí que explicar et permet molt més marge, perquè tampoc no cal aferrar-te a unes paraules concretes. Pots anar fins i tot improvisant, no? I vas voltant per la història, depenent de les cares que fan els nens, introdueixes un element, un altre. El conte com a gènere escrit de cara als adults, diguem, clar, és un gènere que exigeix molta feina per part de l'escriptor de retallar. No? Jo sempre ho dic els contes, i sobretot els microcontes, no? Que són aquestes històries tan cortetes, és com un bonsai. L'autor, l'escriptor, fa la història i després va retallant per aquí i per allà fins que deixa absolutament l'imprescindible. Això què vol dir? Almenys en el meu cas, quan jo escric contes, clar, he triat molt bé les paraules que vull dir en cada moment. No? Aleshores, quan faig recitals, doncs, sovint els... perquè no me'ls deixi de memòria, no tots, sovint doncs el que faig és llegir-los per seguir al peu de la lletra el que he dit, no? Però la lectura no ha de ser una cosa allò monòtona i tu darrere el faristol anar llegint, no. Pots fer servir com de suport, no? I amb tota l'expressivitat doncs pots fer entrar també la gent a la història, no? Sense que sigui una cosa així molt plana.
I ens podries recomanar algun conte, no sé, pensant en la franja infantil, la franja juvenil, adults, una mica... unes recomanacions així
sí,
interessants.
A veure, interessants. Mira, jo la franja de nens més petits, la veritat és que no treballo tant, diguem. Val? Però en aquest sentit, jo crec que de vegades són ben bé els àlbums il·lustrats com estan plantejats, no? La il·lustració que tenen, tot plegat. Hi ha un il·lustrador, per exemple, crec que és anglès, ara no n'estaria segur, que es diu Oliver Jeffers, que té unes històries molt... aparentment molt simples, molt senzilles, però són precioses, no? Estan carregades d'unes il·lustracions i uns textos molt, molt bons. No? Però en general jo crec que els àlbums il·lustrats, jo sempre el que recomano és anar a la llibreria, hi ha molt bons llibreters, i començar a remenar, no? Allò anar mirant i a cada nen segurament li atraurà més una història o una altra, els colors d'un llibre o d'un altre. Per adults sí que en puc recomanar molts, no? Recomanaria Pere Calders, que ja ho he dit, em sembla, un parell de cops des que hem començat l'entrevista, però en aquest país hem tingut Mercè Rodoreda, hem tingut Manuel de Pedrolo, hem tingut la Caterina Albert, i actualment doncs, autors com l'Albert Sánchez Pinyol, per exemple, o el Quim Monzó, clar, porten al compte un nivell molt, molt alt, no?, com a gènere. I arreu del món doncs, també en trobaríem, no?, d'autors que hi han excel·lit. Jo sempre el que recomano a la gent que ve a xerrar sobre el conte, els dic, mira, la propera vegada que entris a una llibreria, a una biblioteca, en lloc d'anar a preguntar quin és el llibre més venut o quina novel·la et recomanen, que potser és el que tendim a fer de vegades, és preguntar-li al llibreter o a la bibliotecari, escolta, recomana'm algun bon recull de contes, no? I jo crec que ens enduem més d'una sorpresa en positiu, no? Descobrint autors
potser,
en aquest gènere.
Potser per adolescents és el que hi ha menys o creus
que també... És complicat, sí. Jo ho trobo complicat perquè, clar, reculls de contes... Clar, aquesta edat, un conte, un àlbum il·lustrat, uns adolescents, evidentment, no, ja no és per ells. I, és clar, els reculls de contes... Jo soc professor d'ESO i de batxillerat i de vegades treballem doncs, el conte no, com a gènere i hi ha certes edats que costa. Realment, reculls de contes per aquestes edats no, jo almenys no els conec, no? Els reculls de contes que hi ha són per adults i després el que has de fer és seleccionar-ne uns quants, no?, de contes, els que puguin entendre més, que puguin gaudir més. És complicat aquesta edat, trobar llibres de contes adreçats a ells.
Sempre hi ha dit, doncs, de que el jovent, els joves, llegeixen poc.
Sí.
I aleshores tu, si ja fa un temps que estàs treballant amb joves en l'institut, has notat si s'incrementa o no la lectura? Perquè, cada vegada hi ha més biblioteques que ofereixen coses, vull dir, tenen...
Jo fa poquet que em dedico a la docència, però realment, jo de vegades comparo fins i tot amb quan jo anava a l'institut, no? I ja ens ho deien, no?, que llegien poc.
Sí. I, és que sempre s'ha sentit a dir, no?, que
esclar, i per això jo vull pensar, allò, una visió una miqueta de dir, sí, home, llegeixen molt, no gaire, els agrada més el mòbil, sembra. Però déu-n'hi-do, jo tinc una bona pila d'alumnes que els veus que van amb el llibre amunt i avall, que llegeixen. L'altre dia un alumne em deia, no, és que jo ja es volia apuntar al batxillerat artístic, no?, quan han de triar una mica l'itinerari, però em va dir, no, jo he de fer l'humanístic perquè és que jo no puc estar sense llegir i sense estudiar literatura, no? Per tant, déu-n'hi-do els alumnes que trobes, i jo penso en la meva època i dic, home, tampoc no érem tants, no?, els que llegíem, vull dir que potser és una cosa que no ha estat mai gaire majoritària, per dir-ho d'alguna manera, però bé, si es va mantenint, s'ha de veure.
Ens podem quedar amb aquests que sí que arrosseguen un llibre amunt i avall, no?
Oi? Sí, jo quan els veig que us dic, mira que bé, tu, escolta, i tant. Sí, fantàstic. Sí.
Molt bé, ara ja per acabar, si no vols afegir tu alguna cosa més, ens agradaria poder acabar en què ens expliquessis un conte.
Oi tant, us explicaré un conte. Home, ja aquí, home, clar, estem parlant d'explicar contes, a veure si ara acabarem l'entrevista sense fer-ne cap,
no,
oi?
No.
Doncs mira, jo si voleu en faré un del meu darrer recull de contes, que es diu Roba Estesa. Val, jo treballo en una editorial i, mira, aprofito per comentar-ho perquè el conte, com a gènere, doncs, clar, en general, doncs, té poc reconeixement, no?, o és poc conegut. I això passa també que les editorials hi confien poc, no?, perquè comercialment, perquè, a veure, les editorials volen fer negoci, són una empresa, clar, veuen que comercialment doncs, no té tanta sortida com una novel·la. Però hi ha editorials d'aquestes independents que sí que hi creuen molt. I en particular l'editorial amb la qual treballo jo, que és Boliana Edicions, que és una editorial d'Argentona, he de dir que té un percentatge molt alt de reculls de contes publicats, no?, sobre el total de llibres, i crec que val la pena reconèixer-ho, no?, també quan hi ha editors valents que hi aposten.
I
mira, el meu darrer llibre, precisament publicat en Boliana Edicions, que du per títol Roba Estesa, estava pensant ara quin conte puc llegir. Doncs mireu, em llegiré un que es diu Robatoris, que ja veureu que és d'una situació aparentment quotidiana, a veure què us sembla.
Molt bé.
Mireu, diu així. Em van robar el mòbil mentre l'estava fent servir. Sí, mentre estava parlant. Jo no me'n vaig adonar. Vaig continuar xerrant, aferrat a l'aparell. I el lladre, que devia ser d'aquells que no s'hi miren gaire, tampoc no li va donar cap importància. Quan vaig penjar, em vaig trobar en una nau mig abandonada, plena d'objectes, suposo, robats. Ep, li vaig dir al noi, que m'has robat el mòbil, però amb les presses te m'has endut a mi tot. Cap resposta. El noi estava d'allò més atrafegat i no parava de carregar tota mena de coses a una furgoneta trotinada amb matrícula de Cremòvia. Escolta, vaig insistir-li, em pots dir on és la sortida? Ni cas. Les hores van anar passant, fins que finalment el noi, sense dir ni asa ni bèstia, em va posar dins de la furgoneta i vam sortir rabent cap al mercat de segona mà d'una capital de comarca. I allí la vaig conèixer. Era tan bonica que vaig creure que el món no resistiria tanta bellesa en tan poc espai. I ella devia pensar que el meu mòbil era just el que necessitava, perquè el va comprar. I amb el mòbil, a mi. D'entrada tot va ser força estrany, ple de silencis incòmodes, però de seguida vam veure que ens entendríem. La comunicació va començar a fluir, i de les paraules van passar als petons, i dels petons a les paraules, i així ens vam endinsar en un cercle virtuós que no sabem aturar. Estem bojos l'un per l'altre, completament. I per això necessito trobar el lladre, per agrair-li el gest, perquè si ell no m'hagués robat el mòbil, ella no m'hauria pogut robar el cor.
Bé,
és una història que pot passar, oi? Et roben el mòbil, però t'emporten a tu i tot.
I tant.
I al final acabes,
i acaba
al final
bé.
Acabes trobant l'amor. Sí, home, per això, que dius, mira, ja que començàvem amb un robatori, acabem com a mínim que el robatori sí que t'han robat el cor.
No? Sí. Molt bé.
És a dir, que un conte... Pot ser això, un conte per adults. Per exemple, aquest l'he fet per adolescents i també l'entenen. És a dir, que mira, aquest sí que entraria en aquell grupet de contes que són una mica per totes les edats.
Franja complicada, no? Cobriria?
Exacte, diguem-ho així, sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David, per haver acceptat la nostra invitació, fer-nos passar
gràcies
aquesta estona tan agradable, que veritat Ha sigut un plaer poder conversar amb tu i explicar-nos tot el suc que li podem treure als contes.
Molt bé.
I això, esperem en una altra ocasió poder tornar a gaudir d'algun dels teus contes.
Fantàstic.
Eh?
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies.
Una abraçada, adéu.
Adéu, bon
adéu.
Dia.
Adéu-siau, bon dia.
Amb la màgia d'aquest conte acabem el programa de l'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà i dimarts a la tarda, a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.